Dos quarts de tres de la tarda, ara el Tot Gira a migdia. Montse Mir, bona tarda.
Bona tarda. Saviola, Rudi Fernández, Marc Gasol, Schuster, Militos, Miljanic... Són alguns dels noms que han estat protagonistes de l'actualitat esportiva aquesta última setmana i tots relacionats amb el mercat de fitxatges. Els caps de setmana la cosa canvia. Els clubs de futbol i bàsquet continuen treballant per perfilar les plantilles de la temporada que ve, però no hi ha ni de bon tros tantes notícies com els dies feiners en aquest sentit. Els caps de setmana torna, pel que fa a la informació esportiva, la competició. I aquesta a altures de l'any, amb la majoria d'esportistes de vacances, és més aviat escassa. La que hi ha, però, amb especial atenció al Tour i al Mundial de Motociclisme, la repassarem tot seguit al Tot Gira Migdia. Avui arriben els Alps, a la cursa ciclista, i a les motos, abans de les vacances, quedaran establertes les graelles de sortida de les tres cilindrades. La cursa serà demà. Ens hi posem tot seguit. Comença, com cada dissabte, al Tot Gira Migdia.
Gira migdia amb Montse Mir.
Passa un minut de dos quarts de tres. La muntanya arriba avui al Tour. Es disputa la setena etapa de la cursa, que, tot i que no serà determinant, sí que pot marcar les primeres diferències i donar les primeres pistes sobre quins són els ciclistes, d'entre els favorits a guanyar el Tour, que estan més en forma. Avui la cursa arriba als Alps. Els ciclistes pujaran la Colombier, un port de primera categoria situat a 14 quilòmetres de l'arribada. Sapiguem com va la cursa. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Alguna novetat en aquests primers quilòmetres d'etapa?
Aviam, s'ha disputat ja pràcticament la meitat de l'etapa d'avui. Els corredors estan aproximadament a 95-97 quilòmetres del final. L'etapa té 198 quilòmetres i des del primer moment s'ha vist que el ritme de la cursa era molt diferent del que estàvem habituats els últims dies. Constants atacs, un ritme molt fort, i veurem com suporten tot això doncs els dos corredors que aspiren o aspiraven a guanyar el Tour de França i que passen per una situació física complicada, que són Andreas Klöden i Alexandre Vinokourov. De moment no se'ls hi ha vist cap feblesa i van situats sempre en el grup dels favorits. Però dic que en aquests moments hi ha una escapada de 15 corredors que tenen una diferència de més de 100 minuts sobre aquest grup dels primers de la classificació general. D'aquests 15 corredors podem destacar un català, Joan Antoni Fletxa, dos corredors de l'equip Euskaltel, Rubén Pérez i Íñigo Landaluce, també un italià, Paolo Savoldelli, que és de l'equip Astanàs, un corredor que ha guanyat dues vegades el Giro d'Itàlia i és un dels companys precisament de Vinokourov i de Klöden. També hi ha David de la Fuente, un corredor de l'equip Saunier Duval, que l'any passat va ser líder del Premi de la Muntanya durant molts dies, un corredor de l'equip Quest de Parc, que és José Iván Gutiérrez, i també la presència d'un corredor de l'equip Discovery, que és Egoy Martínez. El millor situat a la general, però de tots els corredors que marxen escapats, és un francès, es diu Benoît Bogrenard, està situat a 52 segons de Fabián Cancellara i ocupa a la línia de sortida almenys la dotzena posició. Dic que en aquest grup no hi ha cap corredor de l'equip CSC, és a dir, l'equip del líder i l'equip de Carlos Sastre, tampoc cap corredor de l'equip Lotto, que té com a líder Cadel Evans, i això els ha fet situar-se al capdavant de la cursa i augmentar el ritme, perquè els escapats havien arribat a fregar els 9 minuts, 9 minuts i mig, i des de fa una estona ja es va reduint aquesta diferència, com diem, aproximadament als 7 minuts i mig. S'ha superat un port de muntanya, un port de tercera categoria, falten encara 3 ports més, un de tercera, un de quarta, i el que tu, Montse, destacaves, que era la Colombier, situat a 14 quilòmetres del final i que, sens dubte, ha de ser el punt clau d'aquesta primera etapa alpina del Tour de França.
Deies, entre els escapats, Joan Antoni Fletxa, que, si no m'equivoco, fa uns anys ja va guanyar una etapa al Tour i que aquesta mateixa setmana també s'ha deixat veure en una altra escapada i anunciava que es deixaria, doncs, això també veure els pròxims dies. Li veus algunes possibilitats en l'etapa d'avui?
Aviam, Joan Antoni Fletxa és d'aquests corredors que mica en mica va agafant experiència, tot i que aquesta etapa que feia referència que va guanyar va ser en el primer dels disputat, en el primer que va disputar va ser quan va guanyar l'etapa. No és un escalador destacat, és a dir, un grupet de 15 corredors, doncs Savoldelli, Egoy Martínez, el mateix David de la Fuente, són molt millors escaladors que Joan Antoni Fletxa, i diem això perquè la Colombier, com anunciàvem, ha de ser el pas clau el punt clau de la decisió de l'etapa d'avui. Ara, si Joan Antoni Fletxa aconsegueix situar-se entre els primers en aquest port de muntanya, una vegada es formi el descens, amb la seva veterania, la seva manera de baixar i l'experiència potència que té, aleshores sí que seria un candidat a guanyar l'etapa. El que passa que em costa pensar que passi amb els millors a aquest port de muntanya de la Colombier, que recordem, l'any passat també es va pujar i va ser aquella famosa etapa on Floyd Landis va arribar tot sol, ell va passar primer per la Colombier i on va certificar la seva primera posició a la general final del Tour de França, però on també va acabar donant positiu, un positiu que encara s'ha de resoldre.
I que els pròxims dies podria haver-hi alguna notícia en aquest sentit, si més no, pel que es va dir des dels Estats Units ara fa un parell de mesos, quan hi va haver doncs, aquest judici en el cas de Floyd Landis, que va donar positiu per testosterona en aquest últim Tour de França que va guanyar. Jordi, en tot cas, aquesta etapa l'anirem seguint a Catalunya Ràdio. Gràcies, fins ara.
Fins ara, bona tarda.
I després del ciclisme, el motociclisme. El Mundial farà una pausa estiuenca després de la cursa de demà al Gran Premi d'Alemanya. Avui es fan els entrenaments oficials de les tres cilindrades, que són els que decideixen les graelles de sortida de les curses de demà. Anem a Sachsenring. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Falten 14 minuts perquè s'acabi l'entrenament oficial del MotoGP i segurament a partir d'aquest moment hi haurà un abans i un després d'aquest entrenament, perquè veig que el campió del món, Nicky Hayden, ja ha començat a muntar el pneumàtic de classificació perquè fins ara anava molt endarrerit i segurament es posarà dels primers. Stoner, Depunier, Pedrosa són les tres primeres posicions, separats de 177 mil·lèsimes. Trobem Valentino Rossi, 8è, a 8 dècimes. Carles Teca és 11è, en aquests moments a 9 dècimes. Però insisteixo, a partir d'aquest moment és quan comencen a muntar pneumàtics de classificació, per tant, teòricament ja han fet el ritme i a partir d'ara el que busquen és la millor posició de la graella possible.
Damià, Dani Pedrosa, que ahir va fer el tercer millor temps en els entrenaments lliures, ha rebut avui una visita, la del president d'HRC. Sabem què li ha dit?
Vaja, jo diria que el resum de tot plegat és que Honda continua fent-li la cort a Dani Pedrosa, continuen posant-li la catifa perquè Pedrosa se senti el millor possible dins del seu box perquè volen la seva continuïtat, calgui, costi el que costi. I Pedrosa està, sembla ser, molt amoïnat pel seu futur i això és el que ens deia el representant de Honda, el president de HRC, Masumi Hamane, i Pedrosa està amoïnat perquè veu que tècnicament no avancen. Aquí al Sachsenring, Hamane ha tingut per transmetre-li al pilot la seva confiança plena en la seva capacitat i per fer-li promeses de tipus tècnic que puguin millorar l'humor del pilot. Continuen Honda reconeixent errades, una de les quals la comunicació.
Cal millorar els canals de comunicació. Hem de saber entendre perfectament quines són les necessitats dels pilots i traslladar-ho de la millor manera possible als enginyers de cara al desenvolupament de la moto. No és moment de parlar de detalls de renovacions, només parlem de com resoldre els problemes actuals i de com ha de ser el futur i així fer que Pedrosa deixi d'estar amoïnat.
Per tant, la situació ara mateix és que se li estan donant oferint les màximes garanties tècniques, el que passa és que fins que no Pedrosa no vegi que realment doncs, hi ha un avanç significatiu des del punt de vista tècnic, on és conscient que no hi haurà cap intent per part del català d'acceptar doncs, qualsevol intent de negociació de la seva renovació.
Damià, hem explicat que s'estaven fent els entrenaments del MotoGP, fem un resum del que ha passat en els del 125?
Tenim ja la graella, amb tal màxim que ha fet la pole en Pacini, Fauvel i Smith a la primera fila, Braldi Smith és el company de Tito Rabat i cada vegada que baixa de la moto agafa les crosses. Déu-n'hi-do, el fons d'entrenament que ha fet l'anglès, que havia irrabat precisament a la tercera fila i Pol Espargaró i Oliver sortiran demà des de la quarta.
Encara que no sàpigues qui és en Dani Pedrosa, ni t'emocionis amb una passada. Encara que no sàpigues què és realment anar a rebuf, ni el Gran Premi del Japó t'amoïni gens. Encara que pensis que parar els boxes et fa perdre temps, tu també formes part del nostre equip. Perquè Repsol, tot el que aprenem en l'alta competició ens serveix per millorar els nostres productes i després tu te'n beneficies.
A Catalunya Ràdio, tot gira a migdia.
6 minuts, arribarem a 3 quarts de 3 de la tarda. Durant la setmana el Madrid ha estat l'equip que ha animat l'actualitat pel que fa al mercat de fitxatges de futbol. Un cop desencallada la situació per poder formalitzar el fitxatge de Bert Schuster, l'equip blanc l'ha presentat aquesta mateixa setmana i també ha incorporat Saviola, Metzelder i Pepe. Al cap de setmana no hi ha en general tanta activitat, tot i que aquesta no s'atura del tot. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
Avui ha hagut una presentació i alguns clubs han anunciat incorporacions. A l'Atlètic de Bilbao, un cop aquesta setmana ja s'ha sabut el nom del nou president, president, el club accelera la confecció de la plantilla i avui ha presentat Aitor Ocio.
Sí, les eleccions a l'Atlètic han endarrerit aquest procés de fitxatges. El primer va ser el tècnic Joaquín Caparrós i el següent ha estat el defensa Aitor Ocio aquest matí, i amb ell comença el degoteig d'altes que podria incloure en les pròximes hores un exjugador del Barça i un altre de l'Espanyol. Serien el porter de l'Espanyol Gorka i l'extrem Santi Esquerro, que són dues de les principals opcions del tècnic Joaquín Caparrós. De moment, però, avui ja s'ha tancat el fitxatge del central del Sevilla, Aitor Ocio, que torna a Bilbao.
Como todos sabéis, sucedieron o se dieron las circunstancias que dieron conmigo en otro sitio lejos de aquí, donde bueno, pues he seguido creciendo y donde he seguido avanzando y haciendo mi camino. Y bueno, pues hoy puedo ver cumplido otro sueño, ¿no? Que es regresar al Atleti y formar parte de esta casa, de este club, que al principio nunca pensé que iba a abandonar, pero tengo aquí 4 años por delante para aportar todo lo que tengo dentro para que el Atleti esté donde debe estar.
L'entrenador i el central són els dos primers fitxatges del nou president García Macua, que té la intenció de reforçar la davantera amb un altre retorn. Ho va admetre el tècnic Joaquín Caparrós als millors anys de la nostra vida.
Y es verdad que la predisposición de Santi es grande y que para nosotros es un jugador sería un jugador muy importante y muy bien recibido aquí en Bilbao. Es un jugador con experiencia y un jugador que bueno, pues que seguro que nos va a aportar muchas cosas, y él vendría con muchísima ilusión, ¿no?
Caparrós també s'ha fixat en el porter de l'Espanyol Gorka Iraizós i n'explica els motius.
Bueno, es un chico que aún no teniendo pues muchos oportunidades en lo que es su campeonato de liga, cuando sale pues está a un gran nivel, y eso es señal de que es muy trabajador, un chico que bueno, pues que está y que vive para su profesión, ¿no? No es fácil, no está jugando, y luego cuando salir al nivel que lo ha hecho.
També García Macua està a punt de tancar amb el Nàstic el fitxatge del jugador del Nàstic, Cuellar. Un altre equip que reforça és el Saragossa. Ho fa amb un davanter que ja coneix la Lliga Espanyola després d'haver jugat al Betis, Ricardo Oliveira. El Milan ho ha anunciat avui a la seva pàgina web. I a Huelva el Recre ha fitxat un altre defensa central, Quique Álvarez, procedent del Villarreal, i en qui Víctor Muñoz, el nou entrenador dels andalusos, ja ha coincidit abans. Álvarez, que la setmana que ve farà 32 anys, fitxa per 2 temporades amb el Recre.
I al marge de les altes i baixes dels clubs de primera, aquest cap de setmana també hi ha competició al futbol. S'acaba la Copa Amèrica, que es disputa a Veneçuela. Avui Mèxic i l'Uruguai jugaran el partit per al tercer i quart llocs, i demà arribarà la gran final entre l'Argentina i el Brasil. Tenim comunicació ara amb el corresponsal de Catalunya Ràdio a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les hores prèvies a la final de la Copa Amèrica 2007 de Veneçuela es viuen amb màxima tensió tant a l'hotel de concentració de la selecció del Brasil com en el de l'Argentina, des d'on només surten comentaris en positiu assenyalant la victòria. Quasi sempre que s'ha jugat el clàssic derbi continental de seleccions d'Amèrica, el Brasil i l'Argentina, els de Buenos Aires han sortit perdent, però ara sembla que el vent juga a favor seu, si tenim almenys en compte que el Brasil arriba a la final de la Copa Amèrica sense algunes de les seves màximes estrelles, com és el cas de Ronaldinho, i mostrant un joc poc contundent. L'expectació, doncs, és màxima, especialment l'Argentina, on fins i tot els canals de televisió retransmeten en directe els entrenaments de la seva selecció. Totes les mirades estan sobre Leo Messi i les genialitats que pugui fer. Els seus companys diuen que el veuen més serè i tranquil que durant el passat Mundial d'Alemanya, especialment per l'apadrinament que ha rebut de jugadors veterans com Riquelme o Verón. Una altra de les estrelles de l'Argentina serà Gavi Milito, que deia això que sentirem en declaracions a ESPN Televisió.
Sin duda que cada competència que juega la selección, Argentina siempre es una de las favoritas, y nosotros nos ilusionamos mucho. Nosotros hemos recorrido un camino duro en esta Copa América, y hoy estamos en la final. Falta dar el último esfuerzo, y que lo vamos a hacer, y que el resultado nos acompañe, ¿no?
La selecció del Brasil, amb el trident Wagner-Love, Robinho i Julio Baptista, se sent confiada i segura del seu potencial, tot i no convença massa. El davanter Wagner-Love s'aferra almenys al pes de trajectòria, diu, de la samarreta del Brasil en les finals.
Querendo ou não, a camisa da seleção pesa. A camisa da seleção tem um peso e tem aí totais condições aí de ser campeão e conseguir aí mais títulos do que tem.
Avui dissabte es veuran les cares del Mèxic, del tècnic Hugo Sánchez i del defensa blaugrana Rafa Márquez, i l'Uruguai pel tercer i quart lloc de la Copa Amèrica. Dues seleccions que han demostrat caràcter, intencions i bon joc, però amb la sort i els pals de les porteries ho pelen contra. Joan Vigas, Catalunya Ràdio, corresponsal a l'Amèrica Llatina.
Encara un altre punt de futbol. Aquesta matinada, Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
La selecció espanyola afrontarà els quarts de final del Mundial Sub-20 contra la República Txeca.
L'equip de Ginés Meléndez buscarà un lloc a semifinals amb la condició de favorit, però l'equip espanyol no vol confiar-se davant els txecs, que fins ara han guanyat només un partit i la resta els han empatat. El partit es disputa a Edmonton a partir de 2:45 de la matinada. Dos catalans, Marc Valiente i Gerard Piqué, apunten a l'onze inicial. Abans, a 8:45 del vespre, Àustria rep als Estats Units en un altre partit dels quarts. Els altres dos quarts són per demà. Primer, el Xile-Nigèria i després un molt interessant Argentina-Mèxic. Es veuran les cares dues de les grans estrelles d'aquest Mundial, l'argentí el Kun Agüero contra el mexicà del Barça, Giovanni Dos Santos.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
De primer voldré la novena sinfonia de Mahler i de segon, un concert per piano de Rachmaninoff.
Només l'abonament a la carta de l'OBC et permet combinar amb llibertat els concerts de la millor programació simfònica. Informa't dels avantatges de l'OBC a la web obc.cat o trucant al 93 247 9307. Viu la música a l'auditori. Abona't a l'OBC.
Jo aprofito el cap de setmana. De la manera més fàcil i còmoda, m'enduc la carn, el peix, la fruita i la verdura, i fins i tot el marisc. Tot de la millor qualitat i a uns preus. Mira, mira, com aquests.
Llenguados de ració, 17,95 euros al quilo.
Les ofertes cap de setmana d'Hipercor. Compra bé per viure millor.
A Barcelona, Cornellà i Girona.
Vols veure més de 50 globus aerostàtics? Vine a Igualada.
Del 12 al 15 de juliol arriba l'European Balloon Festival. Cada dia a les 8 del matí i a les 8 del vespre podràs veure a Igualada un cel ple de globus i colors.
Dissabte al vespre no et perdis el piro musical amb la participació de tots els globus i després el concert dels Pets.
Del 12 al 15 de juliol, European Balloon Festival a l'Avinguda Catalunya d'Igualada.
Vols volar? Informa-te'n a igualadaimagina.cat.
Tot gira migdia, amb Montse Mir.
A Catalunya Ràdio continuem repassant l'actualitat esportiva d'aquest dissabte, 14 de juliol, en tenis. Aquest cap de setmana l'equip espanyol femení ha jugat la permanència al grup mundial de la Copa Federació i ho fa Catalunya, Llafranc, i contra l'equip de la República Txeca. Allà hi és el Tomàs Llebre. Tomàs, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com va aquesta primera jornada de competició?
Doncs podem dir que amb una victòria de l'equip espanyol, Anabel Medina ha superat Ivet Benesova en 3-7, 7-6, 9-7 al tiebreak, 2-6 i 6-1, i ara mateix estan jugant Núria Llagostera i Lucía Safarova i està guanyant la jugadora xeca per un 7-0. Li ha costat força a la jugadora, a la número 1 espanyola, Anabel Medina, aconseguir la seva victòria, i fins i tot ella explicava en conferència de premsa fa només uns minuts, com ara podem sentir, que ha arribat a dubtar de la possibilitat de guanyar al final del segon set quan estaven 1-1.
Bueno, ha habido un momento que me he encontrado un poco perdida por la pista, no sabía bien lo que estaba pasando y bueno, con ayuda del capitán y los compañeros, pues bueno, hemos empezado a dirigir un poco mejor el partido, porque hay una parte en la que estás completamente en contra y si no juegas agresiva y valiente, pues una jugadora como Benesova, que le pega muy fuerte, pues te gana todos los puntos, ¿no?
Ara ja acaba de començar el segon set del segon partit. Recordem una vegada més, Núria Llagostera ha perdut 1-6 el primer i ara està guanyant 0-15 el primer joc del segon set.
El Tot Gira Migdia, tornem ara a parlar de motor. Aquest migdia s'ha acabat la prova de Rússia al Mundial IRC de Rallis, en què hi ha participat Dani Solà. El pilot usonenc va tenir ahir problemes mecànics i la seva participació va anar de més a menys. Avui ha pogut remuntar la situació, però molt poc per acabar-se la prova ha hagut d'abandonar. Dani Solà, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què ha passat?
Bueno, la veritat que el rally estava anant molt bé, estàvem fent un gran rally per l'equip Honda i pel nostre cotxe, doncs realment un tracció davant estava on estàvem, realment era molt positiu. Ahir va haver un problema d'una transmissió davant que es va seccionar, es va trencar, un defecte de material, sembla ser l'equip ho ha analitzat. Vam veure 3 minuts quan estàvem lluitant per quasi per la cinquena posició, ho teníem molt, molt a prop. Avui hem sortit doncs, a fer els trams, amb possibilitats de tornar a liderar les dues rodes motrius, i hem tingut una mica de problemes de freno, amb un tub de freno que teníem una mica seccionat, però bueno, no passava res, estàvem perdent una mica, però podíem acabar el rally, faltava només un tram. I amb un tram que s'ha neutralitzat, el havíem de fer de passar-lo tranquil·lament, perquè es va decidir ahir no fer-lo, doncs algun pilot del cotxe davant o alguna cosa ens ha deixat una pedra moguda i anàvem una mica l'idea per arribar a l'altre tram i s'ha donat un cop el càrter, s'ha trencat s'ha fet una fuga d'oli i hem hagut d'abandonar perquè si no s'havia trencat el motor i no hi havia possibilitats de res més, però una molt mala pata perquè en l'enllaç, quan estàvem intentant anar a l'altre tram, que era fer l'últim tram de 8 km i arribar al final.
Pel que m'expliques, pràcticament et quedava aquest últim tràmit.
Sí, només quedaven 8 quilòmetres, no? És una llàstima, on hauríem aconseguit una dotzena posició, una tretzena, potser hauríem perdut una mica del problema del freno, però una llàstima perquè l'equip està treballant molt bé, Honda està fent un gran esforç i el cotxe està demostrant doncs gran potencial, no? Per davant de cotxes 4x4 amb equips oficials, i nosaltres doncs estàvem allà lluitant amb un terreny molt difícil, amb uns temps molt bons, però bueno, són coses que passen, no? I l'objectiu, jo ho vaig dir abans de venir, era fer el màxim de quilòmetres possible, només ens n'han faltat 8, no? La veritat que hem evolucionat el cotxe, hem estat fent proves, avui hem canviat coses de suspensió, i l'equip doncs està treballat bé. Llàstima, bueno, això que ha passat, que he trobat una pedra en un lloc, en un forat, i no hem pogut fer res, no?
Per tant, em dius, l'objectiu era fer el màxim número de quilòmetres possible, has hagut d'abandonar, però gairebé els has fet, per tant, objectiu complert.
Sí, un dels objectius complert, evidentment, l'altre objectiu era acabar, no? Era fer el màxim de quilòmetres i acabar el rally, no? L'important és que no ens ha passat el primer tram, i això seria el pitjor. El positiu, doncs, que ens faltaven 8 quilòmetres, hem tret conclusions, s'ha demostrat doncs que el cotxe i l'equip està treballant i està agafant experiència, perquè és un equip que venia de circuits, era molta experiència en circuits, no en ral·lis, i això fa doncs que dificulti una mica la cosa, no? Perquè els ral·lis és un altre concepte diferent al món del motor. Però la veritat que una llàstima no haver pogut acabar, perquè crec que tots ens mereixíem doncs portar el cotxe al podi, i que bueno, per l'equip i per Honda, no? Però bueno, són coses que passen, hem de pensar ja en la següent carrera, que és un ratll d'asfalt, i és a Madeira, no?
Aquesta cursa serà la primera setmana d'agost, com bé deies, a Madeira. El Dani Solà, però tots el recordem, sobretot pel seu pas pel Mundial de Ral·lis. És una idea que ja has abandonat totalment, tornar-lo a disputar?
Bueno, jo crec que totalment no l'he abandonada, sinó més no, és un pas al costat, aquest és el campionat nou, el titular és així, IRC, nou campionat, nova generació, és un campionat que està agafant molt volum, amb uns cotxes que, el nostre és un cotxe en projecte per un futur tenir un 4x4 del Super 2000, el famós Super 2000 que s'està parlant avui en dia, el nostre és una tracció davant i encara no tenim aquest cotxe, però la veritat que hi ha moltes marques, 6 marques, el Mundial està en un moment bastant crític, inclús s'ha dit a la FIA que el 2009-2010 possiblement agafaria aquests Super 2000 i els ficaria al Mundial, perquè són cotxes més econòmics i més assequibles per les marques més petites com és Honda, Fiat, etc. Doncs perquè no pogués tornar a estar allà, i venint d'experiència doncs de poder-la tenir en aquest campionat que estem fent ara, i jo crec que mai es pot pensar que no, sempre s'ha de pensar que sí, no? Que hi ha possibilitats.
Una experiència que tens ara i que a més de cara a un futur també tens l'anterior, és a dir, que tu ja hi havies anat al Mundial.
Pues sí, la veritat que l'experiència doncs que jo tinc amb 4x4, amb carreres molt més difícils que aquestes, doncs m'està servint, estic aportant l'experiència al meu equip, i sobretot doncs si en un futur hi ha la possibilitat de que no se sap si els dos campionats poder s'unifica un, o poder doncs els cotxes canvien i estàs amb una marca que pot entrar al Mundial, doncs per què no, doncs ja tenir un peu allà, no? Però bueno, el que s'ha de fer ara és estar centrat en el que estem fent ara, que és intentar doncs millorar aquest cotxe, que és l'objectiu, crec que s'està fent bé, i que ara el pròxim rally doncs de totes hem d'arribar al final.
Present i futur, doncs, del Dani Solà, pilot usonenc, l'anirem seguint com sempre. Catalunya Ràdio, gràcies i bon viatge de tornada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara mateix falten 6 minuts per les 3 de la tarda. Continuem amb motor. Nova prova aquest diumenge del Mundial de Trial a l'Aire Lliure. Es disputarà a Kramolin, a la República Txeca, i es preveu un nou cara a cara entre Toni Bou i Adam Raga.
Toni Bou, el primer, està intractable. Només ha perdut fins ara una cursa. Escoltem-lo.
Molt, molt positiva, no? Jo crec que aquest any les coses estan funcionant molt bé i, bueno, doncs espero que durin. No està clar que de 7 carreres, 6 victòries és un any genial.
A la cursa del cap de setmana passat a Polònia, Bou no va donar opció a cap dels seus rivals. A la classificació general del Campionat del Món té 20 punts d'avantatge sobre el segon, Adam Raga, que és el campió actual, i que, tot i que no ha guanyat cap prova, sempre ha pujat al podi. Quan falten 4 proves perquè s'acabi la temporada, Bou en tindria prou d'acabar-les totes tercer per ser campió. Pel que fa a Raga, la seva regularitat l'avala. Diu que és difícil poder guanyar, però que sempre ho ha d'intentar.
Bueno, les coses estan, sens dubte, bastant difícils. Però bé, estic allà i estem lluitant fort. Jo crec que la cosa positiva és estar en forma i estar davant. A vegades està complicat, no? Ara mateix està bastant difícil guanyar carreres, però de totes maneres és el que s'ha d'intentar, és esperar cada carrera per guanyar-la.
Després de Bau i Raga, el tercer la general del Mundial és el japonès Fujinami. Albert Cabestany és cinquè, només 4 punts de la quarta posició que té el britànic Doug Lamping.
I des de mitjan de setmana es disputa a Turquia el Campionat d'Europa de Bicicleta de Muntanya, en què l'equip espanyol busca aconseguir 3 places per als Jocs Olímpics de Pequín de l'any que ve. Demà es farà la prova d'elit masculina amb la participació de 2 ciclistes catalans, Josep Antoni Hermida i Martí Gispert.
Hermida és el líder de l'equip i el que té més opcions de fer un bon paper en aquest europeu a Capadòcia. El seleccionador espanyol Cristóbal Sánchez destaca que, com en proves anteriors, manté el bon nivell i sortirà entre els favorits.
Puede optar a cualquier cosa, ya lo está demostrando a lo largo del tiempo que lleva corriendo desde que era junior, pero sobre todo este año en competiciones a nivel de Copa del Mundo, pues ya lo ha estado haciendo bastante bien, ha hecho algún primero, algunos segundos, y pienso que después de Absalón es el corredor que está más en forma a nivel mundial.
A més del ciclista de Puigcerdà, subcampió olímpic de l'especialitat, a la prova d'elit de demà també hi participarà un altre ciclista de les comarques gironines, Martí Gispert. Les seves possibilitats també les valora Cristóbal Sánchez.
Martí Gispert es otro corredor importante. Es un corredor un poco más irregular, poco a poco se está poniendo en forma, no ha empezado un año bueno, como el, por ejemplo el del año pasado, pero que poco a poco se está poniendo en forma y es un corredor en el que hay que confiar porque también puede hacer un puesto adelante, por lo menos entre los 10 primeros a nivel europeo.
Recte final del Tot Gira Migdia d'aquest dissabte, falten 4 minuts per les 3 de la tarda. La Copa del Món de Natació en Aigües Obertes arriba aquest cap de setmana a la meitat de la temporada. Una nedadora catalana, Esther Núñez, domina la classificació. Ens ho explica tot seguit la Marta García.
La nedadora catalana té com a objectiu en aquesta prova de Saba que Sèrbia mantindre el lideratge al capdavant de la Copa del Món. Després de 3 proves, n'ha guanyat 2 i ha fet segon en l'última disputada entre Capri i Nàpols. Esther Núñez considera que els 12 punts d'avantatge sobre la segona classificada són suficients.
De moment és bastant de marge, i a més mirant que, per exemple, en aquesta prova que hi ha ara, doncs hi ha més nedadores i es poden col·locar entremig, entre jo i l'altra nedadora, la Celeste Punyet, i doncs encara es pot ampliar més el marge. Poden passar moltes coses, però bé, esperem que no, que jo sempre em mantingui davant d'ella i no em pugui treure cap punt.
Demà haurà de nadar de 9 quilòmetres sobre les aigües sèrbies, una distància força inferior a la resta de proves. L'última, per exemple, va ser de 36 quilòmetres. Per això Esther Núñez explica que la preparació i la manera d'afrontar la prova és diferent.
L'he preparat a consciència, no?, i sabent que és una prova més curta del que estic acostumada, són sobre 2 hores i mitja, 2 hores 45, i llavors doncs sé que és una prova ràpida, i a més hi ha alguna russa que es dedica realment a aquestes proves i llavors doncs s'ha de córrer una mica més.
Tot i liderar la Copa del Món d'Aigües Obertes i estar fent una bona temporada, Esther Núñez no participarà en els Jocs Olímpics de Pequín de l'any que ve. La seva disciplina és olímpica, però no la seva prova. Tot i això, no descarta en un futur poder ser-hi.
La meva disciplina és olímpica, el que passa que només hi ha una prova, que són 10 quilòmetres. I jo m'especialitzo més en maratons i el que són 25 quilòmetres. Per qualsevol esportista, el màxim objectiu és anar a una olimpiada, no? El que passa que al ser només 10 quilòmetres doncs limita una mica les possibilitats i els esportistes que es puguin classificar per aquesta prova. He llegit que per l'Olimpiada de Londres del 2012 possiblement hi hagin 10 quilòmetres i 25 quilòmetres. Llavors doncs s'obren una mica més les portes al que són esportistes d'aigües obertes i llarga distància.
La prova de demà a Sèrbia començarà a primera hora del matí.
Ara falten menys de 2 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Volem tornar a Sachsenring perquè el Damià Aguilar ens actualitzi els resultats dels entrenaments del MotoGP. Damià, ja s'ha acabat.
S'ha acabat, Estoril ha fet la pole finalment i Dani Pedrosa s'ha quedat a 4 mil·lèsimes. Ha tingut 2 ocasions per prendre-li a l'australià, finalment no ha pogut ser, però el català ha fet molt bons entrenaments, també amb ritme pneumàtic de cursa, i podria estar demà entre els favorits, si més no, a pujar al podi. Veurem què ens diu després el castellarenc Melandri. A 13 mil·lèsimes, Stoner també té lloc a la primera fila d'aquesta graella del MotoGP. De Punier, que ha tingut un accident del qual no ha sortit il·lès, afortunadament, però un accident espectacular en l'últim moment, sortirà des de la segona fila amb Hopkins i Valentino Rossi. A la tercera hi haurà Capirossi, Barrios i Wintoli. Carles Checa el trobem a la cinquena fila, al costat del campió del món, Nicky Hayden, i el substitut de Toni Elias, Michel Fabrizio, l'italià, sortirà des de la sisena fila de la graella. En els pròxims minuts, l'últim oficial, el de 250.
Això és doncs el que ha passat avui. Demà seguirem al Tot Gira Migdia aquesta cursa, la del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme. Tenim encara un apunt de ciclisme.
Sí, l'italià Danilo Di Luca es mostra molt tranquil després de comparèixer davant la Fiscalia del Comitè Nacional Olímpic Italià en relació a una investigació per dopatge. Di Luca assegura que sortirà net d'aquesta situació en els propers dies, també de comparèixer Alessandro Petacchi.
I un resultat al Mundial de Tir amb Arc.
L'equip espanyol, amb el català César Gómez, s'ha quedat sense la medalla de bronze després de perdre el partit del tercer i quart lloc contra Suècia. La final la disputen els Estats Units i Austràlia.
Amb aquests dos apunts, acabem el Tot Gira Migdia d'aquest dissabte. Gràcies, bona tarda.